Les dues en punt, obrim les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
La derrota a Logroño d'abans d'ahir deixa poques coses salvables. Era un duel directe i es va patir un altre cop pel mateix mal de pràcticament sempre. Jugades aïllades que acaben resolent els partits en favor del rival en el tram final d'enfrontament. Després en parlarem. Però hi ha algun fet remarcable també en positiu, com és la irrupció de David Estals, el xino, que ja va jugar a Vallecas en l'estrena contra el Rayo 10 minutets mal comptats i que a les Gaunes va tornar a tenir protagonisme, sent el primer canvi proposat pel cos tècnic arlequinat. Forjat a l'Obrador des d'infantils de primer any, sempre és una bona notícia que algú de Sabadell i format al Sabadell en tota l'etapa de Futbol 11 arribi, i a més encara si ho fa amb la força i amb l'atreviment del jove atacant. Només el temps dirà si hi ha fusta o no per consolidar-s'hi, si aquestes oportunitats continuen arribant-li i si les pot aprofitar per guanyar-se un lloc en els pròxims anys. Però insisteixo, dins d'una nova derrota dolorosa, com a mínim fa il·lusió veure algú amb aquest perfil lluint la samarreta arlequinada. Tant de bo tinguéssim molts més estals cada temporada.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Roger Benet al control de so, comencem.
Què es comenta la recepció?
Tindrem el xino a David Estals en directe en els primers minuts de programa. També posarem sobre la taula les estadístiques dels gols en els últims minuts encaixats pel Sabadell, el límit salarial publicat avui per la Lliga. Descobrirem qui es troba darrere la ploma del dibuixant Vidi Catures, sabadellenc, per cert, waterpolo amb el sorteig de l'Eurocup, futbol sala i el triomf del Mercantil a Camp Perico.
I fora de l'hotel?
La selecció espanyola juga avui el passi a la final a 4 de la Nations League en una última jornada de la fase de grups a tot o res. A partir de 3:15, l'equip de Luis Enrique rep Alemanya amb l'obligació de guanyar per passar ronda. No li val l'empat. I Luis Suárez es perdrà l'Atlético de Madrid-Barcelona de dissabte. El davanter uruguaià ha donat positiu per coronavirus en els controls que ha passat amb la seva selecció.
I a les xarxes socials.
Un tuit del president del Sabadell, d'Esteve Calzada, d'ahir a la tarda, que deia així: "No em cansaré d'aplaudir aquests jugadors i tècnics. Sé que ho seguiran durant tot, reforçant allò que ja fan bé i millorant allò que cal millorar per aconseguir l'objectiu. Més units que mai, suport incondicional i confiança màxima. I believe", diu el president, diu Esteve Calzada, "jo hi crec".
De quin partit no estarem pendents?
Quan acabi el programa, a partir de les 3 en punt, arrencarà l'amistós internacional entre les seleccions de l'Uzbekistan i d'Iraq.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem aquest sumari felicitant l'exfutbolista sabadellenc de primera divisió en el seu dia, Jaume García, és a dir, el pare de l'actual jugador de l'Alavés, Sergi García, també el jugador i entrenador d'handbol, Antoni Coret, i l'expalista i exdirector tècnic del Natació Sabadell de tenis taula, el campió del món paralímpic, Jordi Morales.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Quatre minuts per sobre de les dues d'aquest dimarts 17 de novembre del 2020. El de David Estals va ser un dels noms propis, buscant la part més positiva de la pel·lícula en l'últim partit del centre d'esports a Logroño. És el jugador més jove de la plantilla, puja directe del Nacional Juvenil, i en el seu primer any, el primer equip, ja va debutar en el primer partit a Vallecas contra el Rayo i diumenge va gaudir de més minuts encara, de mitja hora, i a més, amb bona nota, com reconeixia després en roda de premsa Antonio Hidalgo.
Estal és un mes de la nostra plantilla. Ell, quan va decidir quedar-se, tenia opció de sortir, va decidir quedar-se perquè sabia que era un any difícil després de ser juvenil. Ha estat atrevit, està entrenant molt bé, com un mes. Hem decidit aquesta setmana que tingués minuts. Ja sé que feia molt temps que no en tenia. No és fàcil perquè tenim un nombre de jugadors en aquesta posició molt gran, i de vegades hem de tenir cura i no posar els jugadors per posar. Jo crec que avui ha fet uns bons minuts i és bona notícia pel Sabadell.
Elogis, per tant, de l'entrenador Arlequinat. Diu Antoni Hidalgo que és una bona notícia pel Sabadell la irrupció d'una figura com la de David Estals, la del Xino, que el tenim a l'altra banda del telèfon. David, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bon dia.
Bones paraules, de l'entrenador diumenge. Suposo que és d'aquelles coses que a un li fa especial il·lusió, no?, escoltar-les.
Sí, sí. Mucha ilusión y agradecido por la oportunidad.
Com estàs vivint aquesta temporada, David? Deia Hidalgo que vas decidir quedar-te aquí, tenies opcions de sortir i que sabies que l'any seria difícil, amb molta competència, però de moment ja dos partits jugats al futbol professional. Com ho estàs digerint? Perquè m'imagino que canvia molt, no?, d'estar en una Lliga Nacional Juvenil a veure't a segona divisió.
Sí, sí, cambia mucho. Es lo que hablé con él un día, que también es difícil y rara la situación, porque el año pasado de jugarlo todos los minutos, ahora está la mayoría de minutos en el banquillo, cambia mucho, pero bien.
En quant al futbol, també una diferència abismal, no? No només del protagonisme que tenies al juvenil l'any passat i que tens ara en aquesta primera plantilla, sinó el perfil de rivals, els estadis, el tipus de futbol. On has notat més la diferència entre el futbol de la Lliga Nacional Juvenil i ara aquí a segona divisió?
En el ritmo y en la calidad de, a la hora de defender, de los pases, de todo. Aquí te llegan y a la que tienen los rivales es gol y el ritmo de juego y todo.
Entenc que en clau col·lectiva, evidentment, no es pot fer una bona valoració del partit contra el Logroñés, però individualment, com et vas veure, com et vas sentir, amb quines sensacions vas acabar el partit a les Gaunes?
Muy buena. Un poco cansado porque no estaba acostumbrado, había perdido el ritmo, pero muy bien.
A més, amb atreviment, no? Que algú podria pensar, home, és el jove, és el que puja des de la casa, de cop i volta es veu en una situació així una mica difícil i jugant mitja hora. Nervis, els vas deixar aquí a Sabadell, no te'ls vas endur, a l'Oronyó?
No, nervios ninguno. Es lo que me gusta y me lo tomo como un juego y nervios ninguno.
Tu portes aquí al Sabadell des de petit, des del primer any d'infantils, per tant estem parlant que tot el futbol 11 el vas fer a Olímpia, al futbol base del Sabadell, dos d'infantils, dos de cadets, els tres de juvenil, i per tant aquesta és la teva vuitena temporada ja al centre d'esports. Ets sabadellenc, ets del Poblenou, per algú com tu, amb aquesta carrera, amb aquest perfil, que s'ha format com a futbolista al propi Sabadell, què significa, primer, arribar al primer equip, tenir partits com estàs tenint ara, i després fer-ho a segona A i no a segona B?
Es una cosa muy grande. Es una cosa que desde que empiezas en este club es algo que yo creo que todo jugador sueña y desea, que es llegar al primer equipo. Y si puede ser en segunda A, fútbol profesional, y a más tener minutos, es una cosa muy grande.
L'entorn a tot això que et diu, perquè m'imagino que això ho parlaràs amb la família, amb els amics, amb la gent del barri. Per exemple, tornant de Logroño, el mòbil treia fum, t'havia escrit molta gent, o...?
Sí, dándome la enhorabuena de que había estado bien y que tocaba seguir, que no me confiara y eso, y que ahora es cuando tenía que apretar más y seguir trabajando como lo estoy haciendo.
Qui és el que et dona millor consells en aquest sentit, de l'entorn, dels amics, de la família, de gent del Sabadell, els millors consells d'on arriben?
Bueno, sobretot de la família de mi abuelo y mi padre y mi primo, me dan que siga trabajando, y también los propios jugadores de la plantilla son los que están día a día conmigo, me aconsejan, me apoyan, y es una cosa que agradezco mucho, porque al ser pequeño están todos encima mío y es muy grande eso.
Un any d'aprenentatge, sense cap mena de dubte. Una petita universitat futbolística la que estàs vivint aquesta temporada amb aquest primer any de sènior al primer equip del centre d'esports. Pensem de cara al futur. Has tingut ja protagonisme en dos partits, a Vallecas i a les Gaunes, a més camps d'aquells històrics del futbol espanyol, que no sé si... Home, hi ha camps de tot tipus, però m'imagino que pensant en les Gaunes, pensant en Vallecas, són camps que fan molta patxoca, que fa molta il·lusió, no? En concret, jugar-los allà.
Sí, mucha ilusión. Sería mejor con público, pero muy bien.
Et queda per això l'estrena a casa, eh? Et queda la nova Creu Alta ara.
Sí.
Et deia, pensem en el futur. La competència en aquesta zona del camp, a la mitja punta, és realment molt dura. Aquesta mateixa temporada és cert que hi ha jugadors polivalents. En el cas, per exemple, Xavi Boniquet pot jugar una mica més enrere o més avançat. Víctor García pot jugar de carriler o de mitja punta. Però al final, entre ells dos, Stoichkov, Aaron Rey, Ever Pena, Néstor Querol, Juan Hernández, tampoc voldria deixar-me ningú, però hi ha molta gent en aquesta zona del camp. Hem creuat ja el primer quart de Lliga. Quin objectiu et marques pel que queda de temporada? No sé si això ho penses, de dir, ja he tingut protagonisme en dos partits, Chino, vull fer això o allò altre. T'has marcat algun petit objectiu o no?
Bueno, sí, seguir creciendo y aprendiendo de todos los compañeros y poder jugar los máximos minutos posibles y aprender, sobre todo aprender. El primer año es de aprendizaje y si es en esta categoría, con estos jugadores, porque hay jugadores de mucho nivel, mejor.
Doncs David Estals, Chino, que aprendre molt, que tant de bo que l'objectiu en clau grupal també s'aconsegueixi, el de la permanència, i que l'any vinent, per què no, amb aquest plus d'aprenentatge, amb aquest rodatge extra, et podem continuar gaudint com a jugador del Centre d'Esports Sabadell. És una alegria, ho deien, començar a veure jugadors que s'han forjat a Olímpia, al futbol base del Sabadell, que arriben al futbol professional vestint la samarreta arlequinada, i més si són de la ciutat. David Estals, enhorabona per aquest protagonisme i a seguir treballant. Una abraçada.
Muchas gracias. Un abrazo.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Aprenentatge, diu el Chino Estals. El punt de timidesa li haurem d'anar traient, perquè això ja la temporada passada, quan xerràvem amb ell al Nacional Juvenil, no és que li agradi excessivament el parlar en públic, etc. Però tu, l'atreviment el demostra al terreny de joc, eh?
Que és on ho ha de fer. Al final, això altre és un extra que té la vida del futbolista professional, això d'atendre mitjans, atendre gent, atendre aficionats. Aquí el més important, al cap i a la fi, és el que faci dintre del rectangle de joc, dintre del terreny de joc, i la veritat és que el que sí que ha demostrat en aquestes dues estones, per dir-ho així, Adri, és que és un jugador que no nota el salt de categoria. Estem parlant, donant-li moltes voltes a jugadors que sí, estaven a punt de perdre la categoria, baixar a tercera, i després es van quedar a segona B, i si ara tenen o no tenen el nivell per estar a segona A, i aquí poc ens estranyem d'un jugador que la temporada passada ni tan sols estava a la màxima categoria juvenil, estava a la Lliga Nacional i va assolir precisament aquest ascens de categoria, i que sembla que porti tota la vida jugant a futbol, evidentment, però en aquestes categories que, com diu ell, canvien i tant, milloren i progressen i tant.
L'any passat i l'altre, és veritat que hi havia gent jove, com per exemple David Acedo, que no era un jugador format a Olímpia, i que també tenia aquest rol de jugador que estava en ple creixement i que intentava tenir minuts de tant en quant, de manera així puntual. Era segona B, no era segona divisió. Però a mi em recorda sobretot molt, per posició en el camp, per mal nom, perquè el sobrenom és el mateix, i sobretot per ser un jugador, en aquell cas crec que era ripolletenc, però també format al Sabadell des del primer any d'infantils, per tant, fent tots els graons de l'escala de futbol 11 fins a arribar a la primera plantilla, el Chino Sergio Montero, que ara mateix és jugador del Prat i que estava i en portaria en aquest tram inicial de Lliga Segona Divisió B. Esperem que pugui tenir una mica més de continuïtat Chino Estals de la que va tenir Sergio Montero, que després va marxar a la Pobla, al Nàstic, etc. Però, en certa manera, la irrupció d'un jove, que en aquest cas a més és de Sabadell, que ha estat tants anys a Olímpia formant-se i que arriba a la primera plantilla amb aquest punt d'escarat, segurament des de Montero, que no teníem un altre, i malauradament a les últimes dues, tres dècades tampoc és que haguem tingut tants.
Sí, no hem anat sobrats en aquest terreny, i sí que tenen un perfil, fins i tot diré, que se mantengui l'expressió, de ser jugadors de carrer. Tots dos tenen aquest punt d'haver-se forjat a la plaça, allò després de l'escola haver baixat amb la pilota o haver-se trobat amb els amics allò del barri, en el cas del Chino Estals a Poblenou, d'haver-se trobat allà, allò que es diu, amb els col·legues, i d'haver jugat autèntiques patxangues de futbol, que és on gairebé es forgen els grans futbolistes, no? Després està molt bé això de tenir escola de futbol base i haver-se també doncs, acompanyat d'equips, de categories, com estaves recordant tu, des de l'etapa infantil al Centre d'Esports Sabadell, en el cas del David Estals, però em recorda molt aquest tipus de jugador, molt de carrer, que té, doncs, aquest atreviment que estem dient, no? Aquest de no tremolar-li les cames a l'hora de la veritat, si ha de sortir a Vallecas o si ha de sortir a, en aquest cas, a l'últim precedent aquest que tenim, doncs, del Xino Estals a Logroño a les Gaunes, o si algun dia, tant de bo, en el cas de David Estals sigui més d'hora que tard, si ha de per fi jugar minuts també amb el primer equip a l'estadi de la Nova Creu Alta, que sens dubte és la propera de les estacions a complir.
Tal com li estava dient abans el tema de camps històrics, Vallecas, les Gaunes, he pensat que sí, que les Gaunes jo he vist a Lopetegui, Salenco, etc, però que el noi l'any passat era juvenil, per tant, no era el mateix estadi, és cert, no era el mateix Logroñés, és cert, però que aquesta mística que pot tenir en el món del futbol les Gaunes, ell la pot haver heretat de família, però no perquè hagi vist el Logroñés
però,
a primera.
I mira que et dic, sense arribar a conèixer, més enllà del que coneixem a David Estals, d'haver parlat dues estones, tres estones amb ell en alguna expedició, per exemple, en el tema de l'època de la setmana del playoff, sí que vam tenir més oportunitats de creuar quatre paraules a l'hotel de concentració del Centre d'Esport Sabadell, però saps quina impressió em dona en aquest sentit? Que David Estals no coneix o no va viure què era l'estadi de les Gaunes, per posar un exemple, i em sembla que li importa poc, per dir-ho així. No, tampoc es capfica massa amb tot el que envolta més enllà del que és la feina a fer, l'entrenament del dia a dia, i que diumenge juga contra les Palmes. A partir d'aquí, no li expliquis qui era Socorro, qui era l'altre, on jugava les Palmes abans, i
Socorro,
si van de groc o van de verd. És igual. Aquí es tracta de jugar, i si té els minuts per fer-ho, segur que no li pesa en aquest sentit la responsabilitat, aquesta pressió extra d'estar molt obsessionat amb qui té davant o què representa el que té davant. I això també és un plus a tenir en compte.
Ara no desvelarem coses que tenim entre mans, però en les últimes hores escoltava un exjugador del Sabadell que va ascendir, i no pas en aquesta última vegada a Marbella, que deia que aquest punt de ser jove a vegades ja ho té això, no? Que no penses molt, que vas a jugar contra el Logroñés, les Palmes o qui toqui, i t'importa ben poc, i que aquest punt et permet jugar més alliberat de tensió o sense ser conscient del tot de la importància del que hi ha en joc, que potser un jugador veterà, contrastat, que coneix la història, que coneix l'equip, o que li dona dues voltes abans d'arrencar del que realment significa això. Però vaja, ja que parlem de contrastos, ja que parlem d'equips històrics, etc, etc, tinc la taula que avui ha presentat, que ha fet pública la Lliga de Futbol Professional, i que a mi em grinyola tant, Sergi. Hem conegut avui els límits salarials. El del Sabadell finalment ha anat a més. Recordem que ja ho dèiem en el seu dia a l'estiu, que no era un número tancat rodó, sinó que podia anar a l'alça si els ingressos es demostraven que eren superiors. 4.868.000 euros, o sigui, no arriba a 4,9 milions d'euros. Aquest és el sostre del Sabadell, aquest límit salarial. Dic que em grinyola perquè el Sabadell és el sisè en el rànquing per sota, per la cua, o sigui, el sisè límit salarial més baix de la categoria. Teníem controlat que era el segon, el tercer, aproximadament. Estava per aquí el Logroñés, per exemple, que té 4,5, no arriba a 4,6. Hi ha equips que estan així en el límit també, com podria ser, per exemple, el Mirandés, amb uns números molt similars als del Logroñés. Però, clar, sobre la taula hi ha números que aquí no acaben de quadrar del tot. Per exemple, el més baix de tots, el Màlaga, 3.671.000 euros. O sigui, 3.361.000 euros. Deia Antoni Hidalgo, en la roda de premsa prèvia al partit contra l'equip Boquerón, que hi havia jugadors que el Sabadell no podia aspirar amb ells i que estaven al conjunt malagueny. I, tot i així, el límit salarial del que diu la Lliga és inferior. I hi ha un cas que és flagrant per mi. És cert que el tuiter Ivan Quirós feia un matís, que deia que amb això de la pandèmia la pròpia Lliga fa excepcions i permet que, tot i publicar aquest límit, a l'hora la veritat sigui un altre, que diu que aniria fins als 15 milions d'euros, entre altres coses, perquè només amb el màxim golejador de l'última temporada, Estuani, ja es passa del que és el límit salarial. Segons aquest rànquing que avui ha publicat la Lliga, el Girona només tindria 4,2 milions d'euros de límit.
Sí, i aquesta excepció que dius que marca la pandèmia i que comentava Ivan Quirós a les xarxes socials, en el cas del Girona es podria entendre perquè respon bàsicament a clubs que estiguin econòmicament sanejats.
Sí.
En aquest cas el Girona s'hi podria acollir a aquesta excepció.
No ho diràs pas pel Màlaga.
Clar, en el cas del Màlaga grinyola, com dius, bastant més la història, perquè si precisament alguna cosa afecta el conjunt andalús és que està sancionat per la pròpia Lliga, per la pròpia organització de la competició, i per tant no sé a què s'acollirà, Adri. No sé quin serà l'asterisc en aquest cas que li marquin
on està la trampa legal,
als malaguenys,
no?
però és evident que per un tema de sanejament econòmic no ha de ser. Ho dic perquè el Sabadell, que és sisè, com dius, per la part baixa d'aquesta classificació, si ens agafem a que ja em sembla que s'ha dit 12-13 equips dels 22 que s'han acollit a aquesta excepció, no t'estranyi que al final, si treus els que s'han acollit a l'excepció i que, per tant, el número 1 no és real, sinó que és una mica superior, tornem a estar a la penúltima o antepenúltima posició d'aquest rànquing de menys, és a dir, d'equips que menys límit salarial disposen, molt allunyats, a més, em sembla que has estat tu el que ha fet el càlcul avui, del que marca el top one, no, que evidentment però... és l'Espanyol, i que Flaran, multiplica per 10, crec que és...
No arriba per poc, però al final estem parlant que l'Espanyol té un límit salarial més gran que 6 equips de primera divisió, de primera, i que amb els seus 45 milions d'euros, 342.000, no multiplica per 10 el del Sabadell, però per molt poc. O sigui, estaria fregant el límit del Sabadell per 10.
Perquè ens fem una idea, això només de límit salarial de plantilla. L'altre dia el company, el cap d'esports de RAC1, l'Edu de Batlle, ve un coneixedor de la casa espanyolista, narrador habitualment de l'Espanyol a la seva emissora, parlava que el pressupost d'aquesta temporada de l'Espanyol és el més alt de la història de segona A d'un club i que està per sobre dels 70 milions d'euros. 40 i escaig és límit salarial, suma-li aquests gairebé 30 i molts més de la resta de pressupost. Evidentment, estem parlant d'una estructura de primera divisió,
gegant, sí, sí.
Tot i que ara estigui a segona divisió, jo diria i apuntaria que de manera molt circumstancial i puntual, sí. Perquè això té pinta de que no anirà més enllà d'aquest any, però és que estem parlant de, clar, pressupostos que, en aquest cas sí, multiplicant per 10, per 12, fàcil, el que són els números complets, globals, que pugui estar treballant ara i que pugui estar movent el centre d'esport Sabadell.
Per tant, agafeu amb pinzes aquest rànquing, però com a mínim ens serveix per veure que el Sabadell frega els 4,9 de límit salarial, això sí que és del tot cert. Caldria veure si els 5 que venen per darrere, Ponferradines, Mirandés, Girona, Màlaga i Logroñés, caldria passar la lupa i saber si aquest punt laxa que té la Liga de Futbol Professional per aquells que tenen més recursos, tenint en compte la situació excepcional per la pandèmia, si es du a terme o no aquesta excepcionalitat. I ja que parlem de números, posem avui xifres. El que ahir ja comentàvem, tant a l'Hotel Suís com després al vespre al Pau Vituri, al Tribuna Preferent, dels gols al tram final de partit. Ho fem avui amb aquest informe amb la veu del Pere Gallifa.
En els 11 partits que el Sabadell ha jugat fins ara, l'equip arlequinat ha encaixat un total de 14 gols, repartits de manera molt desigual. Si dividim els minuts per franges d'un quart d'hora, n'hi ha una, entre el 15 i el 30, en la qual no ha rebut cap gol el conjunt d'Antonio Hidalgo. De fet, en tota la primera meitat només n'han encaixat 3. Aquetxe de penal per l'Almeria, el 12, Calero del Màlaga en el 15 i Arroyo de l'Albacete en el 33. Primera conclusió, pràcticament tots els gols arriben a la segona meitat. És una evidència que el problema del Sabadell és el darrer tram de partit. No descobrirem res ara. De les 8 derrotes encaixades, 7 han estat per culpa de gols en els últims minuts, totes excepte la del Carlos Belmonte. Però sí que li posarem xifres a aquesta càrrega cada cop més pesant. De 14 gols rebuts, 8, més de la meitat, han arribat del minut 75 endavant i 5 d'ells a les acaballes. Nico Melamed per a l'Espanyol i Leo Ruiz aquesta setmana pel Logroñés al 83, Dani Rodríguez del Mallorca al 85, Catena del Rayo al 88 i el més dolorós, Ramazani de l'Almeria al 93. És molt temptador fer el càlcul fàcil dels punts que han volat en els darrers minuts per culpa d'aquests gols tardans. A les dues victòries arlequinades, les dianes van arribar abans d'aquest minut 75. Per tant, si tenim en compte que en 7 ocasions el Sabadell arribava a l'últim quart d'hora amb un punt al Sarró, que després acabaria volant, estem parlant que ara mateix el Sabadell tindria 14 punts si, fent futbol ficció, els enfrontaments acabessin al minut 75. És a dir, l'equip seria 17è, 3 punts per sobre de la permanència. Canviaria bastant el panorama.
Sí que canviaria, Sergi, sí, imagina't, 14 punts a aquestes alçades és fer futbol ficció, que deia Lluís Carreras en el seu dia, i per tant serveix de poca cosa més enllà d'omplir uns minutets de ràdio d'Hotel Suís. Però imagina't, Sergi, acabant els partits al minut 75, no 7, no, 14 punts.
Home, és una xifra important, i com dius, canviaria l'escenari, i de quina manera, i moltes de les coses que estem dient, escoltant, llegint i sobretot argumentant, tindrien un altre significat molt diferent per la gran majoria, tant pels que estem aquí com els que estan a l'altra banda.
Avui el Sergi Parc, que està teletreballant, em feia una reflexió a la inversa. Estava mirant els gols que rebia el Sabadell i em diu, sí, però és que el més tardà que ha fet el Sabadell és el d'Edgar Hernández al Toralín al minut 54. És a dir, a partir de la hora de joc, el Sabadell no ha marcat encara.
Sí, i explicaria, ja sé que ara és molt fàcil fer-ho i de manera molt avantatgista, però crec que després de 12 partits jugats ja poden començar a treure's algunes conclusions. És evident que allò que diuen en castellà, para lo bueno y para lo malo, al Sabadell als últims minuts se li atreveixen, no se li estan atrevessant, ni generes de mig camp endavant en la part positiva o ofensiva, i a sobre et generen amb massa facilitat de mig camp enrere. Per tant, és un mal a superar i a corregir a una àrea i a l'altra àrea.
De 14 gols rebuts en 11 jornades, que tampoc és que sigui un daltabaix, 8 en aquest últim quart d'hora, per tant, tots concentrats en el tram final de partit. Avui, per cert, hi ha hagut dia de descans, no hi ha hagut entrenament, demà tornada a la feina, repassem una miqueta d'horari, sobretot aquesta setmana jugarà a les 2, per tant, a 2:15 en directe diumenge des de la Nova Creu Alta al Sabadell, en joc del Centre d'Esport Sabadell, Unió Deportiva Les Palmes, i t'he de preguntar per rematar això, Sergi, com ha caigut el fet de tenir només 71 hores, ahir que coneixíem els horaris de la jornada 16 i la 17, entre el final de partit a l'Heliodoro a Tenerife i l'inici del següent a casa contra l'Oviedo, incloent-hi, obvi, el viatge de tornada des de les Illes Canàries?
Doncs, com pots imaginar, és allò de ploure sobre mullat. Ho comentaven també ahir en el Tribuna Preferent amb el Pau Vitori, els diferents col·laboradors, en aquest cas convidats, que hi havia. I aquí només pot respondre a un aspecte que ja hem dit i que insistim, Adri, que és que tot apunta, contràriament al que ens podíem imaginar que havíem dit fins i tot en un principi, que el partit contra l'Alcorcón, aquella cita que queda encara penjada del Centre d'Esport Sabadell, no es deixi per a l'inici del 2021, sinó que es pugui acabar jugant fins i tot abans que acabi l'any. I com queda només aquella setmana, la del pont, perquè ens entenguem, de la Puríssima o de la Constitució, digueu-li com vulgueu, doncs tot apunta que el dimecres, dia 9, que és l'últim dimecres que queda ara mateix alliberat, es pugui acabar jugant aquest partit contra l'Alcorcón. I això explicaria, com diem, que el Sabadell, podent haver jugat el dilluns dia 7 i poder descansar més després del viatge de Tenerife, hagi de jugar diumenge, perquè molt probablement acabarà jugant el dia 9, dimecres dia 9, contra l'Alcorcón aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta. Insistim, això encara sense confirmar, però com dèiem ahir, i aquí sí que ho podem acabar gairebé de confirmar, és la primera proposta que la Lliga ha llançat als dos equips, tant al Sabadell com a l'Agrupació Deportiva Alcorcón.
Doncs estarem pendents de la confirmació, però si es confirma que aquest partit va aquí, en aquest calendari atapeït, seria a partir del de diumenge contra les Palmes, 8 partits en un mes, 8 partits jugant de manera ininterrompuda, dimecres-diumenge, matisos, dijous a vegades o dissabte a vegades, però vaja, cap de setmana i entre setmana, i incloent-hi el que ahir dèiem, el partit de mitjans de desembre, falta si el 15, el 16 o el 17 de desembre, aquest Ibiza Islas Pitiusa, Centre d'Esport Sabadell, primera eliminatòria de la Copa del Rei. Gràcies, Sergi. Algun cop t'han fet alguna caricatura?
Sí.
Sí?
Em van fer una fa temps.
Fa temps. Si la vols actualitzar, estigues atent al que parlarem després de la publi. Fins ara.
Perfecte. contra l'Òscar Rubio. Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al xut.
Gol, 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 gol.
La picadeta. Gol, 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 gol.
Treu la central Josep Coidi, punt de penal. Stoikov. Gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, a partir de 2:15 de la tarda i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Unió Deportiva Les Palmes.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Borja Vázquez, Anayener, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido, seonsiguis.com.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Per Jordi Vidal López potser no us soni massa. Si us dic que ell és en vidicatures, segurament l'ubicareu una mica més. És dibuixant, és sabadellenc, fa caricatures i en els últims dies està omplint les xarxes socials de vidicatures arlequinades. De moment ja tenim, podríem dir, l'11 inicial. Arlequinat dels dorsals de l'1 a l'11, Dian Macaya, Néstor Querol. A més, cadascun amb els seus trets característics principals. Per exemple, Néstor fent el forçut, Adri Cuevas de mariscal, Edgar de francotirador, el capità Àngel amb les seves camises o Macaya amb les ales que el fan volar. Ara no sé si presentar-lo com a Jordi, com a vidicatures. Jordi Vidal, com estàs? Com prefereixes?
Hola, bona tarda, què tal? Doncs com vulgui, la veritat.
Senyor vidicatures, va. Si fem un cop d'ull als teus perfils, hi ha de tot, realment, des de Gris fins a LeBron James, de Jordi Cruz a Berto, del Sevilla al Helsinki de la Casa de Papel, etc etc etc. No ho acabaríem, això. En quin moment decideixes que en aquest Hall of Fame també té lloc la plantilla del Sabadell?
Mira, perquè una mica la temporada no està com potser pensàvem tots i el 2013 el Sabadell em va demanar fer el calendari i hi havia com una mica la conya de... Bueno, han començat a haver-hi bons resultats i vam dir, bueno, doncs aviam si donem una miqueta de sort, si donem una mica d'empenta, animem això i aviam si millora.
Si la cosa va d'això, si us plau, del 12 endavant fes-ho aquesta tarda, si pots, perquè requereix una mica de celeritat el tema, eh?
Sí, és una mica urgent, sí.
En el seu dia, el 2013, deies que vas fer el calendari arlequinat, curiosament, amb Antonio Hidalgo i amb Juvenal com a protagonistes aquell dia de la presentació del calendari. Si ens arriben a dir que avui estaríem parlant i ells serien els entrenadors, ha canviat el panorama, eh?
Absolutament, sí. Bé, bueno, els dos ja eren veterans, però sí eren els capitans i mirar els dos entrenadors. I sí. Que aviam, si la cosa millora, també els farem a ells.
En portes 11, de moment. Entenc que la idea, per tant, és completar, bromes al marge ara, de celeritat, només faltaria tota la plantilla sencera, no?
Que
anem curts de jugadors. Jordi, aquesta temporada, tenint en compte tot el calendari que comentàvem ara, els necessitem, aquests del 12 endavant, no?
Absolutament, sí, els hem de fer tot i també els que pugen, que pugen molt fort com el David, doncs també.
Sí, que David Estals també tindrà la seva. Explica'm una miqueta, d'on et ve aquesta dèria pel dibuix? Quan comences a fer caricatures?
El dibuix és una mica de sempre, no? Quan ets petit, que veus Bola de Drac, i llegeixes Mortadelo, Batman, aquestes coses, i els intentes com dibuixar, després a l'escola també, doncs el típic que vas dibuixant els professors o aquestes coses... I al final te n'adones algun dia que la gent no això li agrada i te'n comencen a demanar i al final dius, doncs mira, si al final el que t'agrada pues, et pots compaginar amb la feina, doncs millor que millor.
A més, tens una traça, una manera de dibuixar que de seguida quan la veus dius, ep, aquests ulls són del vidicatura segur.
Moltes gràcies. Sí, no, la vas fent i la veritat que és una cosa que m'agrada molt i d'una banda vaig fent segons el van demanant i d'altra doncs això ja siguin celebritats o bé els propis jugadors del Sabadell.
He vist que Gigi Buffon té la seva emmarcada, que interactues molt també amb els protagonistes de cada vidicatura. Algun famós que t'hagi fet especial il·lusió, alguna resposta, etc?
Em va fer molta il·lusió Martin Lawrence, un actor americà, que la vaig fer com perquè em fa gràcia en les seves pel·lícules i tal, i vaig veure que la posava, o Dani Rovira, no sé, hi ha gent, si la gent li fa il·lusió i fa molta gràcia que els hi faci.
Si l'efecte talismà de la vidicatura acaba confirmant-se i a permanència al futbol professional, home, hi haurà dibuix commemoratiu, no? Una vidicatura especial, t'animaries o no?
Home, sí, tant de bo, no sé si un pòster o alguna cosa s'hauria de fer, i tant.
Clar, tu ets sabadellenc, però a més, deies que el 2013 ja vas fer els dibuixos d'aquell calendari, també lligat al centre d'esports des de fa temps, no? A nivell sentimental, podríem dir.
Sí, no, ja de petit anava al camp, una mica, recordo l'any, per exemple, amb molta il·lusió del Muni, a Diego Torres, tot això va ser quan els primers records que tinc d'anar al camp i saber-me l'alineació i tal, i sempre intentes més o menys anar seguint, i sí, el 2013 era això, que crec que era el primer any a segona, i mira, al final sempre s'ha d'estar al costat.
Veuràs tu que al final la gent ara començarà a animar-se i et demanarà les del Motoret Sala, les de Manolo Almunia, les de Xavi Molís, Diego Torres, ja veuràs. Ara hauràs de fer aquí el Hall of Fame arlequinat no només d'aquesta temporada. T'he de confessar que avui sóc l'enveja de la redacció de Ràdio Sabadell, eh? O sigui, aquest matí les coses com són, per sorpresa absoluta he rebut en el telèfon la meva pròpia particular vidicatura. Em deixaràs que la publiqui, oi?
I tant, sí, no, sí, al final és això, que fa il·lusió fer i quan a la gent l'agrada, doncs mira, sí.
Doncs ja et dic jo que aquí a Ràdio Sabadell ha agradat i que a més d'un té les dents llargues, que diu, ostres, aquest té ja la seva vidicatura, jo no la tinc encara.
Doncs creu, saben, que em busquin a Instagram i m'escriguin, o bé que t'amanin al telèfon i em demanin, i jo encantat, la veritat.
Doncs jo sé més d'un, el Sergi Garcés, el Pau Vitor i companyia, que algun missatge rebràs, ja veuràs. Vidicatura, seguiu-lo a Instagram, seguiu-lo també a Twitter, segur que us dibuixarà un somriure mirant les seves caricatures, i fins i tot, si voleu la vostra, com escoltàveu ara, podeu parlar també amb ell, amb el Jordi Vidal. Jordi, un plaer, molt maques, la veritat.
Fa
gust veure el Sabadell amb caricatures, amb aquesta traça, com deia abans, tan característica teva, i a seguir dibuixant, que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada, bona tarda.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Del món del dibuix, encara que relacionat amb el futbol i el centre d'esports, el futbol formatiu amb el primer desplaçament de la temporada del Mercantil, que es va saldar amb victòria de prestigi, 1-2 al camp de l'Espanyol B, amb els gols d'Eric Benaiges i de Kevin Gómez. L'equip mercantilista és quart, amb 4 punts, a 3 del líder del Llagostera, l'únic que en té 7, però això sí, amb els graciencs havent jugat ja un partit menys que no pas la resta, per tant, en tenen un de pendent. Parlem amb el segon entrenador del conjunt mercantilista, el segon de Juanjo Beltrán, com és Joel Sánchez. Joel, què tal, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Victòria de molt mèrit, veient davant de qui i a on es va assolir.
Sí, la veritat és que són 3 punts que ens donen molt aire després de l'empat que vam tenir a la primera jornada i que sabem que, en principi, molts equips s'han de deixar punts en allà.
4 punts de 6 possibles, després d'haver hagut d'ajornar el primer partit, balanç realment positiu.
Sí, la idea és seguir amb aquesta dinàmica, més tenint ara un partit a casa, i bueno, la idea és aconseguir 3 punts perquè sabem que farien bons els 3 punts que hem aconseguit ara.
Realment, ara et preguntaré per aquest partit a casa, però 5 gols a més en 2 partits, o sigui que al final quan repasses aquestes dades, amb capacitat de reacció també en l'estrena remuntant un marcador advers contra el Badalona, hi ha molts punts positius, no?, en aquests primers 2 partits.
Sí, estem tenint bastanta efectivitat de cara a porteria i bueno, més veient a contra els rivals que eren, no?, que eren 2 rivals bastant complicats.
Aquest any, a més, era especialment important arrencar amb bon peu, no?, aquest inici de Lliga, tenint en compte que hi ha subgrups, que hi ha menys jornades, o sigui que durant la tecla des del principi era clau.
Sí, sabem que aquest any és molt important i bueno, suposo que tothom és conscient que quants més punts aconseguissis agafar al principi, més fàcil serà estar en el grup de dalt.
Deies que ara toca partit a casa, serà dissabte a 6:15, Mercantil Fundació Grama a Raona Marinals. Els dos a més arribeu empatats a punts, 4 punts en concret. És partit per confirmar la tendència?
Esperem que sí, esperem que sí, és la idea. És un equip bastant competitiu també, molt intens, i serà complicat.
Ara com ara és un duel directe, perquè com dic esteu empatats a la classificació a punts, però clar, això acaba de començar. Preveus que quan estigui a punt d'acabar aquesta primera fase també sigui un duel directe, que estareu en la mateixa guerra, Fundació Grama i Mercantil?
Bueno, la Lliga Nacional sempre ha sigut una categoria molt competitiva i saps que qualsevol equip es pot ficar dalt i si et despistes pots anar cap a baix. I més, com tu bé deies, que aquest any la categoria està dividida en subgrups i hi ha menys partits i et despistes en dos partits i estàs a baix i fas dos partits bons i et fiques a dalt.
Acabo. Et pregunto una miqueta pel conjunt colomenc, per aquesta Fundació Grama. En deies especialment intens. Com els esperes? Si m'haguessis de dibuixar una miqueta allò, una pinzellada ràpida de com és el pròxim rival del Mercantil, què destacaries més?
Bueno, mira, comentaves que nosaltres fèiem gols i també n'han fet uns quants en les tres primeres jornades, portant 9 gols, si no m'equivoco, i com et deia, és un equip molt intens, crec que no ens esperaran ni molt menys, sinó que aniran també pels 3 punts. Com tu bé deies, la gent necessita agafar punts el més aviat possible i intentar-se ficar el més aviat possible, també. Amb la qual cosa, crec que sortiran un partit de tu a tu, que serà molt competit i que si no tenim la mateixa concentració que vam tenir aquesta setmana passada al camp de l'Espanyol, serà molt difícil aconseguir els 3 punts.
La lògica, per tant, diria que veient l'inici de temporada dels uns i dels altres, es promet espectacle a Raona Marinals en quant a gols i en quant a futbol. Ara ja veuràs tu com és el típic partit de 1-0-0-1-0-0. Això el futbol també ho té.
Ja, mentre siguin 3 punts cap a casa...
Això també és veritat. No, mentre sigui un 1-0, tampoc cal anar fent 3 gols cada jornada. Exacte. Joel Sánchez, segon entrenador del juvenil A, del Mercantil. Enhorabona per aquest bon inici, 4 punts de 6 possibles. Això només acaba d'arrencar, teniu molta feina encara per endavant, però sempre són punts que ja cauen en el vostre sarró i tranquil·litat que us aporten a l'hora de treballar. Que vagi molt bé a partir d'aquest partit contra el Fundació Grama. Una abraçada.
Moltes gràcies, igualment.
Uf, quines ganes que tinc d'anar-me'n a fora quan es pugui.
I tant, tot i que he de canviar les rodes del cotxe i és una pasta.
Jo acabo de canviar els pneumàtics a mides i n'estic pagant un cada mes tranquil·lament. I a més et regalen un xec de fins a 60 euros en combustible.
Doncs això s'ha d'aprofitar.
Canvia ara els pneumàtics a mides i paguen un al mes i prou. Entra a mides.es i demana cita.
Mides. Mides està a Sabadell, carrer de Maria Aguiló, 6.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Molt bon dia, són 2:15.
Molt bona tarda, són les 7.
Des de l'Ajuntament ja estaven estudiant la possibilitat d'utilitzar mascaretes.
El director del Parc Taulí, Joan Martí, ha assegurat que l'objectiu d'aquesta segona onada és que el coronavirus no afecti tant la resta de serveis de l'hospital.
Ràdio Sabadell, el que passa quan passa.
Des de Transports Urbans de Sabadell s'han reforçat les freqüències de les línies 1, 2 i 3 per reduir el nombre de passatgers a cada vehicle i així millorar el distanciament físic entre els usuaris del servei.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un minut i 3:15 de la tarda. Som-hi, que avui Igual que ahir, pràcticament, la cosa ha anat de sortejos. La veritat és que si ahir teníem la Copa del Rei, la Copa Mola, que diuen, amb aquest aparellament entre l'Ibiza, Islas Pitiusas i el Centre d'Esport Sabadell, avui el sorteig no ens feia mirar cap a Sevilla, sinó cap a Suïssa, cap a Nyon, a la seu de la LEN. Aquest migdia s'ha dut a terme el sorteig de l'Eurocup. L'equip masculí de waterpolo de l'Estalpul Natació Sabadell ha conegut ja els seus primers rivals en aquesta segona màxima competició continental. El club ha quedat enquadrat al grup B amb el Jadran Split croat, amb l'Steaua Bucarest romanès i amb el Dinamo de Moscou rus, fent a més d'anfitrió en aquesta lligueta. La primera ronda de la competició es disputarà del 4 al 6 de desembre, és a dir, d'aquí a 3 setmanes, en format de grup bombolla, en el cas del club a casa, com diem, a Calllong, que serà l'escenari d'aquest duel entre els sabadellencs, els croats, els romanesos i els russos. Busquem el primer anàlisi en calent, podríem dir, del sorteig, perquè s'acaba de dur a terme fa una hora i poc. El tècnic Quim Colet, així d'entrada, reconeix que són tres equips clàssics del vell continent.
Tres rivals de Champions, diguéssim, que han estat a les lliguetes de Champions, doncs, en els últims anys. L'Esteaua fins a l'últim any, el Jadran Split va estar l'any passat amb els grups de Champions, i el Dinamo Moscou, que és un equip mític i que ha estat sempre també a Champions.
Serà la primera ronda d'aquesta competició, de la segona màxima competició europea, i a més serà el retorn dels sabadellencs a Europa dos anys després de la seva fugaç participació a la Champions. Després del sorteig que s'ha dut a terme avui a Suïssa, Colet explica que l'objectiu que s'ha marcat l'Astralpool és molt ambiciós. Dels quatre, passant dos als vuitens de final, el primer i el segon, aquesta és la fita que es marca el tècnic de l'Astralpool masculí.
Una miqueta els objectius com ens hem plantejat en totes les competicions que participem aquest any, que és competir al màxim i no renunciar absolutament a res. Sabem que són tres rivals d'entitat, sabem que hi haurà molta igualtat en el grup, però evidentment que el nostre objectiu és passar a vuitens de final, i si podem passar primers, millor que segons.
Per tant, objectiu, la classificació, si és com a primer, molt millor. Recordem que al bombo també hi eren els equips que no s'han classificat aquest cap de setmana a la prèvia de la Champions, entre ells, per exemple, d'altres equips de la Lliga, de la Divisió d'Honor, com el Terrassa o el CNB, el Club Natació Barcelona. I una hora després del sorteig hem tafanejat una miqueta els apunts que tenia el Quim Colet, l'entrenador del Natació Sabadell, d'aquests tres rivals, els primers que es trobaran al camí europeu al Club Natació Sabadell. Quim Colet fent l'anàlisi detallat un per un de Jadran Split, d'Esteaua Bucarest i de Dinamo de Moscou, els tres primers rivals dels sabadellencs a l'Eurocup.
Jadran Split croat.
Un bloc molt consistent, que va jugar ara la fase de Champions amb el CNB, i a lo millor no té el jugador més destacat des del secte, que és un jugador de selecció croata, però bueno, ells el que tenen són això, doncs, 10 jugadors, 12 jugadors d'un nivell molt similar, d'un país com una potència com és Croàcia, no?
Esteaua de Bucarest romanès.
Tenen els millors jugadors de Romania, doncs els tenen ells. És cert que hi ha hagut un canvi d'entrenador, l'Andrei Josef ja no és el seu entrenador, i han recuperat un jugador romanès, per mi, que sempre m'ha agradat molt, el millor jugador romanès, que és el Negrean, que fins a la temporada passada estava jugant a l'Spandau. I també, té els millors jugadors romanesos, no?, pràcticament.
Dinamo de Moscou rus.
En aquest moment té un parell de jugadors de selecció, vull dir, clar, és un clàssic del waterpolo rus, no? Potser van fer el canvi aquest, l'últim any a la Champions no van participar, i el que jo va participar hi va ser el Sintes Kazan, però d'alguna manera, ja et dic, és un equip rus en què vindran tots els grans, forts, amb un waterpolo de molt moviment també, però a la vegada molt pesat, i sembla ser, falta confirmar-ho, però que vindrà un mite, diguéssim, del waterpolo rus, i que va tindre una presència molt destacada també aquí al club, al Club Natació Sabadell, que és el Nicolai Maximov. És per confirmar el porter, que té 40 i alguna cosa, i sembla que després d'un any o dos d'estar retirat, ara torna a jugar.
Nicolai Maximov, el porter, en el seu dia de l'Estelpul, ha plogut des d'aleshores, i aquest possible retorn d'aquí a 3 setmanes a Can Llong, amb més de 40 anys, després d'haver penjat el banyador, com comentava ara el Quim Colet, fa ja un parell de temporades ben bones, però una altra vegada sota els pals de la porteria del Dinamo de Moscou. Falta confirmar si viatjarà o no a Sabadell, però fa il·lusió recuperar noms d'aquests històrics del món del waterpolo. Maximov, segurament a Can Llong d'aquí a 3 setmanes amb aquesta primera fase de l'Eurocup. S'havia de disputar, recordem, inicialment aquesta fase amb eliminatòries a doble partit, però amb la situació sanitària actual, finalment, com dèiem, es farà aquest format de grups bombolla. Recordem que l'Estrelpool ja va ser finalista d'aquesta competició l'any 2012, quedant-se a tocar de la remuntada a Can Llong contra el Savona italià. Per la seva part, el femení ja s'ha posat al dia a la divisió d'honor femenina i ho ha fet amb dues golejades en poc més de 24 hores, 18-5 contra el Sant Feliu i 27-3 contra el Lleó. L'esquerrana Judit Forca va ser l'autora de 7 gols contra el conjunt basc.
Poder dir que anem a... Bueno, que hem jugat tots els partits és per nosaltres molt bo, perquè per com està el tema, que hi ha equips que no poden jugar tots els partits o que no tenen piscina, és una mica complicat, i res, molt contentes, entrenant molt dur per lo que ve ara, que en 2 setmanes tenim el medi.
Serà aquest partit contra la Mediterrània, a priori, l'únic equilibrat del subgrup de l'Estrelpool femení. Per aquest motiu, les de David Palma han rebut el permís per fer un partit d'entrenament aquest dijous a Can Llong contra el Mataró, enquadrat a l'altre subgrup d'aquesta divisió d'honor femenina de waterpolo. No arriba 9 minuts per les 3, el tram final de programa. Avui el dediquem al futbol sala.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Perquè el Club Natació Sabadell continua entossudit a no frenar la marxa al seu subgrup de segona B. Amb el ritme que duen els nedadors en plena de victòries, ja són 8 els punts d'avantatge respecte al cinquè classificat. I recordem que són els 4 primers els que accediran a la segona fase per lluitar per entrar al play-off. Dels 4 partits que ha jugat el club fins ara, el del passat cap de setmana a la pista del Mataró va ser el que més dificultats va presentar. Al final, els de Borja Burgos es van imposar per la mínima 3-4 després de remuntar un 2-0, però Ferran Ruiz, un dels golejadors, admet que no va ser una tasca fàcil.
El Mataró era una, bueno, era el partit més complicat dels 4, tot i les baixes que han tingut de Rafita, Pol Novo, etc. Ho han sabut suplir molt bé amb els juvenils que han anat pujant, i els que ara són sèniors de primer i segon any també van donar la cara, van jugar molt bé, i com tu dius, és una pista molt complicada. Però, bueno, per sort vam poder treure els 3 punts.
I si es van poder treure, van ser en bona part gràcies a l'actuació sota els pals d'Arnau Manzano, qui ens escolta ja. El saludem, el porter del Club Natació Sabadell de Futbol Sala. Arnau, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vas tenir feina, a Mataró, ho dèiem. De tots, va ser el partit més complicat, segurament, que heu tingut fins ara.
Sí, fins ara va ser un partit, bueno, com tu bé dius, va ser molt complicat, i l'esforç defensiu de tot l'equip va ser excepcional, i per sort van portar els 3 punts.
Quin inici de temporada, no? Per això està clar que el vostre objectiu és ambiciós, voleu estar dalt, però no sé si us esperàveu realment començar amb aquest 12-12.
Bueno, des que vam començar teníem les coses clares, objectius ben definits, i treballem cada dia, setmana tras setmana, per arribar al tram important, al tram complicat, i donar la cara en tot moment.
Per tu és la segona temporada al club, m'imagino que l'adaptació és bona, i més ara que ja portes més temps, tot i la llarga aturada que va haver-hi, no?, amb el tema del confinament, de la pandèmia.
Sí, estic molt, molt content, estic molt, molt a gust al Natació Sabadell, i bueno, des del primer dia m'han donat molta confiança, jo em trobo molt bé des que vaig començar l'any passat, i com dius, considero que m'he cuidat aquest temps que he estat parat, i ara que ho hem retomat un altre cop de nou, doncs fer-ho el millor possible.
Què tal, per cert, la competència amb un dels nou vinguts aquesta temporada, amb l'ex de la Pia, Josep Maria Martínez?
Excel·lent, és un porteràs, tenim molt bona relació, i considero que donaré un salt tant ell com jo individual per aportar el màxim a l'equip, i esperem aconseguir els millors resultats possibles.
Pensant de cara al futur, heu arrencat molt bé la Lliga, com comentàvem, amb aquesta confiança que porten els 12 punts de 12 possibles, fins i tot amb l'escletxa clarament oberta ja respecte al cinquè. Clar, una cosa és saber que tens bon equip i que l'objectiu està molt clar i és estar a la part alta de la classificació, i una altra és després demostrar-ho a la pista. I suposo que anímicament, a nivell de pressió, si ho volem entendre en el cantó negatiu, de confiança, d'autoestima en el positiu, arrencar també... heu d'estar ara, no en un núvol, però sí amb una moral molt alta.
Sí, totalment. Som conscients de que hem fet un bon treball fins ara, però que l'important encara està per arribar. També estem fent molt bé les coses i considerem que hem de continuar així. Aquesta línia a seguir. També som conscients dels errors que vam cometre l'any passat i intentar que no es repeteixin aquest any per mantenir-nos al més alt a la taula.
A més, i amb això acabo, amb les quatre victòries que porteu fins ara, heu tingut temps per tot, no? Per guanyar fora de casa, per guanyar a casa, per golejar en alguns partits, per patir una mica més en d'altres, per remuntar un partit com el que teníeu aquesta setmana complicat. O sigui que heu tastat les diferents maneres de guanyar un partit.
Sí, això mateix. Un dels problemes que teníem l'any passat és que ens costava molt competir. Probablement o guanyàvem bé o perdíem de molta diferència. I fins ara hem millorat molt la faceta aquesta de competir i mantenir-nos en aquesta línia i anar, mirar cap amunt.
Arnau Manzano, porter del Club Natació Sabadell de Futbol Sala, enhorabona. A la resta dels companys també els felicites de part de la ràdio, gran estrena de temporada i a nivell individual, gran paper també en aquest últim partit, aquesta soferta victòria. Una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
Amb Paradinha inclòs, anem d'un grup a l'altre. El líder del subgrup 3A, el club, no ha deixat escapar ni un sol punt en el que portem de curs, com dèiem ara, i tampoc el del 3B, el Bellsport L'Hospitalet, que va saltar el carrer Garcilaso derrotant 4-6 l'Escola Pia. El guió va ser just al contrari que el del club. Els de Can Colapi guanyaven per 2-0 abans que els riberencs, en un tancar i obrir d'ulls, marquessin 5 dianes encara a la primera meitat, abans d'arribar al descans. Carlos Povedano és jugador de la Pia.
Con 2-0 yo estoy en tiempo muerto y ya sabemos que solo ha pasado 5 minutos de partido y ya piden tiempo muerto, sabemos que su míster le va a pedir máxima intensidad, van a salir a tope. Nosotros con 2-0 pues igual nos relajamos un poco, entre comillas, y pues eso, errores propios que nosotros regalamos, pues nos cuestan 5 goles.
És, per cert, el primer enfrontament que perd la Pia aquesta temporada. El tècnic Escolapi, Pedro Donoso, encara no s'ha pogut seure a la banqueta. En les dues primeres jornades arrossegava una sanció de la temporada passada i ara està absent per motius familiars. Povedano admet que la seva figura es troba a faltar.
L'altre primer partit de Liga, pues sí, venia la sanció de l'últim partit de Liga de l'any passat i ara, per problemes familiars, pues no podia estar con nosotros. Y pues claro que se nota, es el míster y en el fondo pues esa persona que cuando las cosas van mal te tiene que dar las soluciones, el carácter para sacarlo adelante y esa ayuda extra. Pero bueno, que con todo esto creo que el equipo y sobre todo el cuerpo técnico sin Pedro en estos partidos ha dado la cara.
Entre unes coses i unes altres, l'Escola Pia es queda amb 4 punts, però això sí, amb un partit pendent, el que ja vam explicar la setmana passada que l'Hotel Suís ha de jugar encara l'equip a Cerdanyola, ajornat la setmana passada, quan els dos equips estaven ja fent exercicis d'escalfament sobre la pista, sobre el pavelló del conjunt cerdanyolenc. I en els últims segons del programa, com fem sempre, donem un cop d'ull a la pissarra de la redacció per saber què tindrem demà aquí a l'Hotel Suís. A partir de les 2, quan obrim les portes, trobarem, per exemple, el primer ral·li de la llana virtual amb novetats que presenta la gent del Motor Club Sabadell. També el bon moment dels equips de vòlei del Natació Sabadell, amb especial atenció a les noies que han saltat el lideratge. El partit que juga demà, ajornat en el seu dia, a 8:15, derbi comarcal Sant Quirze Creu Alta Sabadell a la Primera Nacional d'Handbol. La tornada, evidentment, als entrenaments del centre d'esports. I atenció, tindrem a Paco Herrera, exjugador en el seu dia arlequinat i extècnic de les Palmes, entre molts d'altres. També ha estat en un bon grapat de cases, fins i tot el futbol anglès, campió d'Europa com a segon tècnic de Rafa Benítez amb el Liverpool. Serà un plaer poder xerrar amb ell una estona del seu record com a arlequinat i també, evidentment, del rival d'aquesta setmana de les Palmes. Em mirava estranyat des de l'altra banda del vidre Roger Benet, que desconeix que en el seu dia Paco Herrera, abans de ser entrenador, va jugar al centre d'esports de ben jovenet sortint de juvenils. Demà us ho expliquem aquí a l'Hotel Suís. De moment heu de rebre una abraçada enorme i ben cordial del nostre tècnic de so avui, el Roger Benet. Us ha parlat Adrià Arroyo en nom dels esports de Ràdio Sabadell. Us remeto, per cert, a radiosabadell.fm. Si voleu més informació, també a les xarxes socials de l'emissora, entre d'altres coses, per recuperar aquest programa @RadioSabadell a Twitter. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.